Reme Herrera.
Bona tarda, és 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana a Espanya sencera ha situat la població de Rasquera sobre el mapa a la comarca de Ribera d'Ebre. El motiu, haver votat sí en un referèndum a una plantació de cànnabis a la població, una de les mesures incloses en un pla anticrisi de l'equip de govern per tal d'escofregar el dèficit de l'Ajuntament. I la crisi, però en una vessant ben diferent, és també el motiu pel qual aquesta setmana no només Espanya, sinó el món sencer, ha tornat a situar Ripollet en el mapa. En aquest cas, amb un nom propi, Aleix Saló, el nostre jove artista, amb el seu tercer llibre, Simiocràcia. Saló posa cadascú en el seu lloc dins d'aquesta crisi econòmica, demostrant, com ja ho va fer amb Espanyistan, que no només és un magnífic dibuixant, sinó també un bon divulgador d'idees polítiques i econòmiques, a qui desitgem, com sempre, molta sort. Un llibre del qual en parlarem tot seguit, així com de la resta de novetats literàries del Sant Jordi 2012, que ja ha començat a escalfar motors. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana. Titulars. El proper dilluns s'obre el període de presentació de sol·licituds de beques de menjador i material escolar pel curs 2012-2013. En donarem més detalls. Xavier Peñarando, regidor d'Esports, segon tinent d'alcalde i portaveu de Convergència i Unió, parlarà avui a l'Infot del primer any de legislatura i d'altres temes d'actualitat. També tindrem amb nosaltres a Benja Villegas, ànima d'Anicet Labodrama, que al setembre presentarà en directe el seu nou àlbum a Ripollet. Romà López, president del Club Tenis Taula Ripollet, ens parlarà de la campanya Fes Ambient de Tenis Taula Ripollet, que posarà en marxa la propera setmana. D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 13 d'abril de 2012. Comencem.
El 91.3 Info.
El proper dilluns 16 d'abril s'obre el període de presentació de sol·licituds de beques de menjador i material escolar dels alumnes d'educació infantil i primària atorgades pels serveis socials de l'Ajuntament amb el suport del Consell Comarcal. Aquestes van adreçades a infants empadronats a Ripollet que cursin els seus estudis tant a centres públics com concertats de famílies amb dificultats econòmiques. La documentació es facilita a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Serveis Socials, als centres educatius i a través de la web municipal ripollet.cat. La presentació d'instàncies es fa del 16 d'abril al 4 de maig a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquest curs hi ha 236 alumnes amb beques de menjador. Les noves ajudes van de parcials a totals, quan els llibres i material escolar són entre 45 i 140 euros segons els casos. D'altra banda, en el marc del procés de preinscripció i matriculació pel proper curs 2012-2013, la Regidoria d'Educació ha organitzat una xerrada sobre preinscripció a les escoles Bressol de Ripollet. Aquesta tindrà lloc el proper dimecres 18 d'abril al Centre Cultural a partir de les 6 i comptarà com a ponent amb Anna Salvatella, directora de les escoles Bressol La Rodeta del Molí i La Verema. A més, el dijous 19 d'abril a les 6 de la tarda el Centre Cultural celebrarà el taller Com eduquem la llibertat, organitzat també per la Regidoria d'Educació. Aquest va adreçat a pares, educadors i adolescents a partir de 5è de primària. L'activitat tractarà a través de la teatralitat com gestionar els límits, el desig i la necessitat, així com l'educació emocional afectiva en valors. L'acte és obert i no cal inscripció. L'Oficina de Català de Ripollet està impulsant a la població una campanya de promoció de voluntariat entre els usuaris dels gimnasos i els serveis del PAMI anomenada Mouta en català. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar l'aprenentatge de la llengua catalana mentre es practica esport. Els interessats s'han d'adreçar a l'oficina del Centre de Normalització Lingüística al Centre Cultural o trucar al telèfon 93 586 45 73. D'altra banda, acaba de començar el curs de bàsic de 3 de l'Oficina de Català de Ripollet. Aquest se suma als 3 anuals i en marxa de nivells elementals intermedi i suficiència amb un total de 90 alumnes. I amb l'objectiu de facilitar la participació dels ciutadans de Ripollet, la formació local del Partit Popular ha fet arribar als seus afiliats i simpatitzants per correu electrònic un resum del contingut de l'avantprojecte de la nova llei de transparència. Així mateix, els populars de Ripollet han penjat de la seva web ppripollet.com una introducció i l'adreça per fer consultes i propostes al Ministeri de Presidència. Des del passat 26 de març està obert el període de consulta pública per la nova llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta consulta inclou l'accés a tota la ciutadania per fer arribar propostes al govern a través d'internet. La llei també afectarà els ajuntaments. I el Patronat Municipal d'Ocupació continua realitzant petites millores al municipi en el marc dels plans d'ocupació 2012 que està portant a terme el PMO i que donen feina a 41 aturats de Ripollet. El Patronat ha realitzat a les darreres setmanes petites feines de manteniment o reparació a carrers i equipaments. Aquest ha estat el cas de l'escola en Sant Claver, amb la construcció i col·locació d'un armari a mida per col·locar-hi material esportiu, o la construcció d'una minigraderia al centre cívic Maragall. El personal del Patronat Municipal d'Ocupació també s'ha ocupat de repintar i homogeneitzar la senyalització viària de les parades d'autobús del nostre municipi, seguint les instruccions de la policia local de Ripollet. I avui divendres 13 d'abril finalitza el termini per a que les entitats de Ripollet, tant culturals com juvenils, esportives i cíviques, presentin propostes d'activitats per a la Festa Major d'enguany, tal com ha informat el Patronat Municipal de Cultura a través de la Comissió de Festa Major. Aquestes entitats, que a més de l'escrit vulguin presentar directament l'activitat als membres de la Comissió de la Festa Major, podran fer-ho el proper 18 d'abril, durant la reunió que mantindrà la Comissió. Per tal d'establir un horari de les presentacions, caldrà que les entitats confirmin prèviament que estan interessades en fer-ho, bé a través d'una instància o del correu electrònic cultura@ripollet.cat, com a molt tard avui mateix. Una vegada debatudes totes les propostes al si de la comissió, serà el patronat qui confirmi la realització de l'activitat i que informi dels mitjans amb els quals es podran comptar.
Esteu escoltant Info.
Aviat es complirà el primer any de legislatura i és per això que d'aquí a l'estiu volem anar xerrant a l'Info amb els portaveus de tots els grups municipals. Una legislatura en Convergència i Unió, després de passar de 3 a 4 regidors, va tornar a signar un pacte de govern amb el Partit Socialista. D'aquest primer any de govern, així com d'altres aspectes de l'actualitat, volem parlar amb Xavier Peñarando, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet, segon tinent d'alcalde i portaveu de Convergència i Unió. Xavier Peñarando, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, aviat es complirà el primer any d'aquesta nova legislatura. Com la valoren a trets generals?
Home, la valoració, diguéssim que hi ha una doble valoració. Pel que respecta al que és l'equip de govern, el seu funcionament, i diem que és una valoració correcta i molt, molt positiva, en el sentit de que jo crec que estem funcionant molt bé. Pel que fa en si a la legislatura, evidentment, tots som conscients de que és una legislatura molt difícil, que aquestes dificultats econòmiques, aquesta crisi que hi ha a tot arreu, doncs ens està afectant molt i que, per tant, doncs dificulta molt el que és l'acció de govern, no? Però, bueno, per altra banda, això doncs també el fa que sigui un repte doncs encara més difícil, més engrescador, i jo crec que l'equip de govern doncs ens estem sortint força bé davant d'una situació difícil.
I la coalició de govern amb el Partit Socialista com funciona durant aquest primer any?
Home, aquesta coalició de govern amb el Partit Socialista doncs no és la primera coalició, no és la primera vegada. Ja teníem experiència, les persones tampoc, encara que hi ha hagut regidors nous per part de tots dos grups i, evidentment, algun canvi, en aquest cas, o alguna baixa, en aquest cas, més concretament per part del PSC, jo diria que ens entenem tot bé. I al final també, encara que és un govern de dues formacions polítiques diferents, doncs això marca evidentment que hi ha qüestions que no les veiem de la mateixa forma, que tenim visions diferents, però a nivell municipal jo crec que per sobretot està l'entendre de les persones i que sempre ho hem comentat i ho hem dit, que sempre nosaltres hem fet un pacte en positiu. Hem buscat quins són els punts que ens unien, quins són els punts en els quals tenim una visió doncs comuna i sempre buscant doncs evidentment el més positiu i el més proper als ciutadans de Ripollet i que més sigui beneficiós per tot el ripolletens i ripolletenques.
És evident que el panorama polític català i també estatalà ha variat molt respecte a l'anterior legislatura. Això ha fet canviar la seva relació en algun aspecte que potser ara no comparteixen tant?
No, jo crec que no, que això no ho ha fet, ho ha fet canviar. El que sí que potser ha fet canviar a vegades és quina visió es tenen o quins són els plantejaments a nivell de com afrontar una situació de crisi, no? I en aquest sentit, doncs, evidentment, són dues formacions diferents i nosaltres també en aquest sentit sempre intentem ser molt, molt coherents. O sigui, si nosaltres des de la nostra govern municipal hem de fer una política d'ajustos, el que després no podem fer és criticar que un altre govern faci una política d'ajustos, no? Això no significa que estiguem d'acord amb tots els ajustos que facin uns altres governs o unes d'altres administracions, perquè es poden fer de diferents maneres, no? Però almenys des de Convergència i Unió intentem ser sempre molt coherents, i a partir d'aquí doncs és evident que hi ha una situació doncs nova molt difícil, i que a més hi ha un govern estatal doncs que ha canviat radicalment, no? Ha canviat radicalment pel que fa al seu plantejament econòmic o com sortir d'aquesta crisi econòmica, però també ha canviat radicalment pel que fa a la visió del que és l'Estat, no? La composició de l'Estat. I llavors clar, això també dificulta molt.
Parlant d'aquesta legislatura, també va a les eleccions municipals, va sortir un nou grup municipal, que és Iniciativa per Catalunya Verds, que més recentment criticava tant el Partit Socialista com Convergència i Unió, assegurant que no apostaven per l'Hospital Ernest Lluch. Què en pensa sobre això?
Bueno, la veritat que entra a valorar les senyors d'Iniciativa és entrar a valorar uns senyors, amb tots els respectes, que parlen des de la il·lusió. O sigui, són uns senyors que van formar part d'un govern que es deia el govern tripartit, aquest govern que ens va portar a Catalunya una situació, doncs, jo diria que molt negativa, i són els senyors de les il·lusions, no? Però al darrere de les il·lusions, al darrere de tota aquesta mesures que tots volem de caire social, el que s'ha de fer és quelcom que hem de tenir clar, no? Que hem de fer projectes que també siguin viables, i si no viables, sostenibles. I quan parlem de sostenibilitat, no només és la sostenibilitat mediambiental, també tenim la sostenibilitat econòmica. Per tant, jo crec que aquest debat ara ni tan sols està a nivell de la ciutadania, perquè la ciutadania és molt conscient de quines són les limitacions i quines són les dificultats que hi ha ara. I, per altra banda, Convergència, tant a nivell local, però també Convergència a nivell nacional, es van fer reunions en el seu moment, es van fer declaracions per part de la mateixa Generalitat o la Conselleria, en el sentit de que l'Hospital Ernest Lluch era prioritari, però que també la situació econòmica actual no ho permetia fer, però que en el moment que hi hagués un creixement, no?, de l'economia, hi hagués un moment doncs una miqueta millor estat econòmic, una situació econòmica més positiva, doncs aquest era dels hospitals prioritaris que farien arreu del territori nacional. Per tant, no crec que s'hagi fet cap hospital, no s'ha fet cap centre d'aquesta magnitud arreu del país després d'aquestes declaracions, no? Jo crec que el que hem de treballar i hem de continuar apostant és perquè en el moment que la situació ho permeti, doncs estiguin davant. I després, per altra banda, evidentment, doncs amb les mesures, no? També sent conscients que aquesta també és una conselleria, que amb mesures que a vegades no tota la ciutadania ha compartit, però el que sí que s'ha d'ajudar, evidentment, que el servei sigui en aquest hospital, o mentre no tinguem aquest hospital, sigui un servei adequat a tots els ripolletens i ripolletenques, no? Tenint en compte que tenim com a referència el Parc Taulí de Sabadell.
Com veuria vostè el traspàs de competències, com ara la sanitat o l'educació, com s'ha apuntat aquesta setmana des de Madrid?
Bueno, això ja sí que s'assembla inverosímil, o sigui, és curiós, no? És curiós que a vegades quan parlem de pacte fiscal, que estem parlant a nivell de Catalunya de pacte fiscal, d'unes noves condicions, de que ja toca canviar aquest marc, que aquest marc és totalment injust cap a nosaltres, i que, bueno, hem de veure quina és la realitat d'aquest estat. Per tant, evidentment, no podem admetre que aquestes competències se'ns treguin. O sigui, se'ns han de donar més competències, se'ns han de donar els recursos, i després no s'han d'estranyar o no s'han de sorprendre quan diem que aquest estat no és l'estat que nosaltres volem, o que amb aquest estat no ens sentim representats, perquè clar, que ara vulguin treure aquesta competència al poble català, a la Generalitat de Catalunya, no té cap sentit, i evidentment no ho podem ni defensar ni lluitarem perquè si no sigui, que jo crec que evidentment són simplement intencions, però no anirem cap aquí, Jo crec que no ho acceptarem com a país, no només com a partit, sinó que no ho acceptarem com a país.
També en les darreres setmanes s'ha parlat molt de les dificultats per les quals passen actualment els ajuntaments, com el nostre, així com el deute de la Generalitat a l'Ajuntament. Què n'opina d'aquesta qüestió de les solucions preses?
Bueno, O sigui, és evident que aquesta és una de les majors dificultats que tenim, no? I és una dificultat que al final també això ja ho hem comentat en algun ple, que el que s'ha d'acabar d'arreglar és com és el finançament, però no és només el finançament local, sinó és el finançament a nivell de l'Estat, no? Ara també estan sortint, no? Es parlen els mitjans, no? Tot el deute que té l'Estat respecte a la Generalitat, els milions que estaven aprovats i que és una llei que no s'està complint, i això va caient en cadena i també es passa a nivell de municipi. Evidentment això ens dificulta molt. S'han fet per part de la Generalitat una sèrie de mesures de forma que aquest deute que tenen els ajuntaments, amb els ajuntaments, perdó, doncs es fa de càrrec la Diputació, això ens beneficia, però això al final també són solucions parcials i la solució ideal és perquè hem de buscar un nou finançament, s'ha de canviar el finançament local perquè sigui un finançament doncs més d'acord amb la realitat del moment, i ja que els ajuntaments ens fem càrrec de molts dels serveis que tenen els ciutadans, doncs ha d'haver-hi un finançament al darrere, i no pot ser que el nostre finançament doncs estigui doncs, bueno, tan minvat i que passem amb aquestes dificultats, que al final és, torno a dir, això també afecta a tots els serveis i fins i tot afecta també a nivell productiu i econòmic de les empreses que treballen per les administracions.
Com veu les polítiques econòmiques que està prenent el govern de l'Estat? Com afecten a nivell local, com per exemple els darrers decrets llei?
Jo, sincerament, aquests decrets llei considero que tenen un bon objectiu i que tenen, no, és la idea de que aquesta bossa que hi ha de deute, no, entre administracions, i que això després al final afecta les empreses, i recordem que quan parlem de les empreses hi ha també les petites empreses, no, de 5, 10, 20 treballadors, i això afecta llavors els treballadors. Per tant, és l'objectiu d'aquestes mesures, jo crec que és positiu, no? És dir, bueno, hem de reduir aquesta bossa. Ara, les formes potser no són del tot correctes, no? Hi ha aquí alguns agents intermediaris, no? A nivell financer, que no es veu clar, perquè ells són els que porten, no? Els porten una part dels beneficis. I, per altra banda, la regulació i com s'ha tirat endavant no s'ha estat tot molt a córrer pressa, una sèrie de documentació, ens ha obligat als ajuntaments a fer tota una sèrie de tramitació que, bueno, és una tramitació nova, amb molt poc temps, i que, per tant, també això ens ha dificultat. Vinc a dir, l'objectiu crec que és positiu, les formes, doncs, potser no han estat del tot les adients perquè sigui o perquè tingui resultats que s'esperaven amb aquestes mesures.
En el darrer ple municipal, diversos grups municipals van expressar obertament la seva disconformitat amb la reforma laboral i van doncs, animar a la vaga general. El posicionament de Convergència i Unió quin és?
El posicionament de Convergència i Unió va estar molt clar. Llavors, en aquest cas, molt clar també a nivell de grup municipal, i també ho van dir clarament. O sigui, ens sorprèn, no?, que a nivell estatal aquests canvis de posició que hi ha i aquests canvis de que canviem quan estem al govern o quan s'estigui a l'oposició. O sigui, fins fa 4 dies el govern de l'Estat en mans del Partit Socialista deia que era necessària una reforma laboral, i això ho van dir en els últims mesos. El Partit Popular també ho va dir, i ara resulta que quan entra el govern del Partit Popular doncs fa una reforma laboral en la qual ha fet canvis sobre algunes de les coses que havia dit en campanya, o coses d'algunes de les coses que havia dit en posició, però el que sí que és evident és que necessitava una reforma laboral. També ho vam dir, hi ha articles o parts d'aquesta reforma laboral que ens fan por, però també hi ha algunes parts que creiem que poden ser positives en el mig i llarg termini, no només en el curt termini, no?, sinó en el mig i llarg termini. A partir d'aquí no sabem encara quina és la reforma laboral que proposaven o que proposa el Partit Socialista, i per tant nosaltres estem a favor de la reforma laboral. Potser tot l'articulat, no?, com a treballadors, tot l'articulat d'aquests 60 i escatges folis que hi ha, doncs potser alguna part doncs ens causa una miqueta de respecte, però és evident que era imprescindible fer una reforma laboral, i bueno, que ara serà necessari que, a part d'aquesta reforma laboral, doncs que es posin els mitjans i les ganes, no?, per part de l'administració, dels governs, dels referents sindicals i també de les empreses, per tal de que això ens serveixi per tirar endavant l'economia del país.
I a nivell local, quines són les principals línies de treball dins del govern local?
Bueno, la principal línia de treball que nosaltres estem tenint és, primer, hem fet uns pressupostos molt ajustats a la realitat del moment, i quan diem ajustats a la realitat del moment, en dos sentits. En el sentit de que els ingressos, hem fet un anàlisi molt detallat de quins són els ingressos o les previsions d'ingressos reals, i després també molt ajustats a la realitat del moment en quant a les despeses, buscant aquells punts que són, per nosaltres, primordials, que són, evidentment, donar o prestar tots els serveis que com a municipi hem de fer. Per altra banda, no perda la part fonamental d'ajudes a aquelles persones, a aquests grups, a aquests col·lectius que més ho necessitin, i evidentment, doncs, des de la part que podem a nivell local, doncs, fomentar també l'ocupació i la formació amb el patronat d'ocupació, i de forma col·lateral també des d'altres departaments, no? Però també això ho van comentar quan vam fer el debat de pressupostos, que era necessari des del món local, doncs, amb les limitacions que tenim, doncs apostar per això.
I a nivell de partit, quines són aquestes línies de treball?
Bueno, a nivell de partit també jo crec que, ja ho deia al començament, no? Nosaltres també busquem els coherents, i quan dic ser coherents no podem canviar el nostre discurs quan parlem d'una administració o quan parlem de l'administració local. Què volem dir amb això? Doncs nosaltres teníem per aquesta legislatura un PAM, un projecte de govern per aquesta legislatura, en la qual estem molt capficats amb el tema de, primer, una situació econòmica complicada, i per tant, doncs, aconseguir que el nostre prop pugui tirar endavant, ser molt curosos amb quines són les despeses, i sobretot prestar tots els serveis que necessiten, i encara que siguin petites passes, doncs continuar fent petites passes per la millora dels equipaments i dels serveis generals que donem a Ripollet. En aquests moments no podem aspirar a fer en el curt termini grans ampliacions ni d'equipaments ni grans ampliacions de serveis, però jo crec que déu-n'hi-do el fet de que com a municipi continuem donant, doncs, tots els serveis i tots els mitjans que donem als nostres veïns.
Xavier Peñarando, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Ripollet, segon tinent d'alcalde i portaveu de Convergència i Unió, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Ahir dijous va sortir a la venda a llibreries i online el nou llibre de Lei Saló. Es tracta de Simiocràcia, crònica de la gran ressaca econòmica. Un llibre precedit d'un gran èxit a internet. Unes 680.000 persones s'han vist ja el book trailer de Simiocràcia, on Lei Saló torna a la càrrega després d'Espanyistan i on explica la seva particular visió de l'actual situació econòmica. Lei Saló presentarà Simiocràcia al racó de les lletres locals, que obrirà durant el Sant Jordi a la Rambla el diumenge 22 d'abril, així com la Diada de Sant Jordi a la plaça de Pere IV. Com a novetat, enguany el racó ha organitzat a la biblioteca la presentació de diferents títols que seran novetat en l'espai durant la celebració del Sant Jordi. El primer dels actes va tenir lloc ahir dijous amb la presentació de Soñaron con ser escritores, un llibre format per relats, poesies i contes escrits pels membres del grup Art de Sant Martí. L'acte va estar presentat per la responsable del racó, Àngels Leiva, i la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, que van destacar la bona feina d'aquests escriptors i el fet que aquesta iniciativa sorgís del taller d'escriptura creativa de la biblioteca. També hi van intervenir els 6 escriptors que participen en aquest llibre amb els seus textos. Abans de l'acte van mantenir la següent conversa amb Montserrat Pujol, una de les escriptores d'aquest llibre. L'escoltem.
Parlem del segon llibre que editeu. Vull dir que el somni dels escriptors ja l'heu aconseguit.
Bé, de fet, ho vam aconseguir l'any passat, perquè ja vam publicar el primer llibre de relats i microrelats d'un taller d'escriptura. Tota aquesta història va néixer ara farà un parell d'anys, al novembre, aquí a la biblioteca de Ripollet, amb un taller d'escriptura que es va organitzar. Aleshores, érem gent que teníem, doncs, afany per explicar coses, comunicar, però ens feia potser una mica de por al paper en blanc, no? Aleshores, en aquells tallers, doncs, vam aprendre molta cosa, i a més, d'aquells tallers va sortir, doncs, una amistat, per què no dir-ho així, d'un grup de gent que vam continuar fent altres activitats. Ens reuníem, vam participar amb el llibre Blanc Itinerant, també d'aquí a la biblioteca, vam presentar el primer llibre de microrelats, i aquest any una part d'aquella gent, doncs, ens vam trobar també per casualitat un dia pel carrer i vam dir, per què no fem un altre llibre? I de fet, doncs, així va néixer, doncs, aquest segon volum que presentem avui, que evidentment, doncs, vendrem el dia de Sant Jordi.
Parleu d'un llibre molt plural.
Sí, és un llibre molt plural, perquè clar, de fet, en aquest en concret som 6 escriptors, som gent amb cultures, ideologia, forma de ser, pensaments, estils totalment diferents, i aleshores cada un expressa i escriu el que realment se sent millor i amb la llengua que se sent millor. Per tant, trobareu poesia, trobareu contes, trobareu relats, o sigui, hi ha una mica de tot, no? Per això diem que és un llibre plural, perquè hi té cabuda tot.
Hi ha algun
tot.
Tipus de connexió entre els relats?
No, cada un ha escrit la seva història. Hi ha qui n'han escrit més, hi ha qui n'han escrit menys, se n'ha fet una tria, s'ha portat i s'ha editat el llibre. Vull dir, no hi ha cap fil conductor ni res, vull dir, cada un escriu de la temàtica que, bueno, que més li agrada o que millor se sent.
I quin és el recolzament que esteu rebent, sobretot de Ripollet?
A veure, a través del Racó de les Lletres, total, a través d'EMA Publicacions, que són els que ens han ajudat a editar-lo, ara aquí a la biblioteca, doncs, la presentació, i clar, i a través de tots els mitjans de comunicació, de premsa escrita sobretot, i ara, doncs, vosaltres, doncs, la promoció, que ens ajudi, doncs, evidentment, doncs, a vendre'l i a tirar-lo endavant. De fet, se n'han fet pocs exemplars, però si realment té èxit, doncs no descartem fer-ne molts més i penjar-ho efectivament a internet.
Dilluns, dia 16, també a les 7, es presentarà Rostros de Valentí Roma, i el dijous 19 d'abril el periodista Nicolás Valle visitarà Ripollet per presentar Secrets de Guerra, sobre la seva experiència a diversos conflictes bèl·lics. Enguany el Racó presenta 6 novetats, demostrant que la producció literària local continua a bon ritme i oferint una oferta molt diversa i interessant per aquest Sant Jordi. Com és habitual, alguns dels autors passaran per l'estand del Racó al Sant Jordi a la Rambla per signar les seves obres.
El 91.3 Info.
El passat dimarts 10 d'abril, el grup Anicet Labodrama, liderat pel ripolletenc Benja Villegas, va endegar una iniciativa per fer realitat el seu primer disc, Ensayo sobre la generación perdida, després del seu EP 1221. Ara m'explicaràs si ho he dit bé o no. Es tracta d'oferir la possibilitat de que qualsevol persona es converteixi en mecenes d'aquest disc a través de la web Verkami. Els números no enganyen i en només 4 dies ja han aconseguit una tercera part del finançament necessari. Benja Villegas, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vau treure un EP?
Vam treure un EP fa... Pues no, farà un any, més o menys, crec que va ser. Ara, el 14 d'abril, es complirà un any del vídeo de Quique Villalobos, que també va ser
que molt... Que vas estar amb nosaltres aquí,
sí,
també.
Va ser molt interessant. Jo crec que, farà un any que va sortir l'EP, sí.
Satisfet per aquesta primera setmana de mecenatge, podríem dir?
Pues la veritat és que satisfet i bastant sobrepassat per tot el que... com ha anat. Però, clar, a nivell de números i d'economia, perfecte, clar. Tenint en compte que gran part del gruix que nosaltres esperàvem encara no ha arribat i ha d'arribar perquè és la gent del poble per venir al concert, ha anat molt bé, han arribat moltes aportacions de gent que no coneixem, que ha vist el vídeo, que li ha agradat i que creu que pot, que darrere d'aquest vídeo, pues, pot haver-hi un disc com Déu mana, o sigui que molt, molt contents.
Parla'ns d'aquesta iniciativa que heu endegat a Verkami, quines són les aportacions que es poden fer i quins incentius oferiu?
Sí, és interessant explicar-ho perquè donàvem per fet que a la web de Verkami quedava clar i ens hem anat adonant en aquests 2-3 dies i escaig que no queda tan clar. Bàsicament, Verkami és una plataforma que permet als creadors, o suposo que a tothom, però a priori als creadors, pues poder publicitar la teva obra perquè la gent participi econòmicament d'ella, perquè es faci realitat, bàsicament, no? Nosaltres, que eren una mica reticents al principi amb l'ús d'aquest tipus de plataformes, el que veiem clar és que no volíem donacions a l'USO, no? És a dir, no volíem que ens donessin diners a canvi de res. Llavors vam pensar què coses podíem vendre, entre cometes, no? O sigui, què podíem oferir perquè la gent les precomprés. És a dir, què es pot comprar abans, no? Pues, ja sigui el disco físic en vinil, sigui el disco en un escolta en MP3, passwords a uns blocs privats, quan fem la gravació del disco crearem uns blocs privats per veure la gravació, Hi ha una aportació que es venia a cantar a un parell de cançons amb nosaltres a l'estudi, i després hi ha una de les aportacions que és la que vam pensar molt en la gent del poble, que era la del concert de presentació del disc al Teatre Auditori. I tu pots aportar, pues, això crec que són 15 euros i tens l'entrada al concert pel 29 de setembre i una escolta en MP3.
Com tu deies, falten les aportacions dels ripolletencs. Què és el que ha passat?
Bueno, suposo que a priori la gent que sap segur que ja sabia o que intuïa que hi hauria un concert perquè ho havíem comentat amb molta gent del poble, amics, tampoc tenen pressa excessiva. Ells saben que és el setembre i poder... No tenen en compte que només són 40 dies per comprar-les online, però bueno, que de fet que no cal comprar-les els tres primers dies. El que passa que, clar, el vídeo ha anat molt millor del que esperàvem, i llavors com que s'han disparat les aportacions i penses, uau, que no s'acabin les entrades, no? Rollo, perquè hi ha gent que no és de Ripollet que està comprant entrades, no? I seria molt guai que els familiars, com a mínim, puguin venir.
Hem de dir que en aquesta web heu avançat ja el que serà un dels temes de l'àlbum. Uh-huh. I què tal la resposta?
Molt bé. Ja et dic, per exemple, aquest vídeo, nosaltres volíem pujar un avançament, que és demo, no és la gravació real, l'haurem de tornar a regravar. Però volíem gravar la primera cançó del disco perquè la gent pogués... Nosaltres preteníem ara em posaré una mica místic, però nosaltres preteníem engegar com una mena de camí, no? Un projecte que no fos tan te vendo, tu compres, sinó que fos algo més participatiu, ¿vale? I llavors nosaltres proposàvem un vídeo que fos com un tràiler, ¿vale? Que et portés a un lloc on poguessis escoltar la primera cançó del disco, que a més són els mateixos acords que s'escolten de fondo al vídeo que vens de veure. És a dir, la cançó de fondo del primer vídeo és la primera part d'aquesta cançó. Llavors tot això és com un petit camí, no? I un cop has escoltat aquesta cançó, nosaltres pensàvem que si t'agrada podries aportar perquè després escoltaràs 9 cançons més, mm-hmm. Saps? I bé, la resposta és molt guai perquè el vídeo ens exigien pujar-lo a Vimeo, que és una plataforma molt menys popular que YouTube, i en 3 dies portàvem prop de 1.700 escoltes. Hi ha una altra plataforma, Bandcamp, que també és així online per escoltar música, portàvem altres 100 i pico, o sigui que estem parlant de 2.000 i pico persones que han escoltat aquesta cançó maqueta del disc, o sigui que està molt bé.
Coneguem una cançó i coneixem també el títol, Ensayo sobre la generación perdida. Per què aquest títol?
Ah, bueno, el títol és una curiositat perquè jo en principi quan estàvem parlant de fer el disc amb els companys de la banda, Jo a mi sempre m'agrada donar-li una mica d'explicació i d'empaque a les coses, no? Tu pots agafar un moviment de cançons i ficar-les dins d'un disc i el vens i prou, però a mi sempre m'agrada donar-li coherència, i tothom el que m'havia parlat en aquests any i mig de projecte em deien que les cançons eren com molt representatives, no? Molt generacionals, la gent es sentia identificada, i alhora jo em vaig adonar que totes les cançons les pots empaquetar com a cançons d'infància, com a cançons d'adolescència o com a cançons ja més adultes, no? Com a mínim de forma, si les enfoques de forma autobiogràfica. I en un dels concerts que vam fer una vegada vam provar el fet de tocar les cançons com si fossin en ordre cronològic, no? És a dir, ei, si toquem les cançons d'infància, després les de tal, i el concert va funcionar molt bé, la gent va entrar molt al joc i bueno, va ser molt interessant, i van decidir, d'acord, fem aquest ordre pel disco, no? I això junt amb la visualització d'un documental que es va emitir fa temps, però jo el vaig veure per internet més tard, a Documentos TV, que es diu Generación Perdida, amb interrogants, del David Martín de los Santos, que em va marcar moltíssim, no? És un retrat de la gent de la meva edat, més o menys, bastant cru i bastant interessant, i em va semblar, doncs, una de les pel·lícules més impactants que he vist en els últims temps, encara que sigui un Documentos TV, em va semblar fabulosa. I l'etiqueta Generación Perdida em va semblar molt interessant, no perquè cregui que estem perduts, ni molt menys, sinó perquè em va semblar una etiqueta molt interessant pel fet de que hi hagués un documental tan bo que es digués així. Llavors vam poder posar-nos en contacte amb el David, que és un director madrileny molt, molt maco, li va encantar el nostre projecte, li vam explicar i ens va apoyar amb la utilització del concepte. Tot això unit a una cosa més, i és l'última, que és que la Generación Perdida original són un seguit d'escriptors on s'inclou Hemingway, que són els existencialistes nord-americans que, degut a la crisi dels anys 20, al crac dels anys 20 a Nord-Amèrica, van haver de marxar a Europa, molts d'ells a França, es van catalogar com a generació perduda. Llavors em va semblar molt interessant tractar el disco com si fos un llibre. És a dir, i si organitzem les cançons com capítols, creem acotacions com el teatre, fem pròlegs i epílegs i li diem al disc li diem ensayo, no? O sigui, com si fos un llibre. La portada, de fet, és com si fos una novel·la. Inclús hi ha un músic de Màlaga que a mi m'agrada molt que ens escriurà un petit pròleg d'autor recomanant aquesta mena de llibre musical. O sigui que el títol ve per això, és un ensayo sobre la generació perdida.
Abans parlàvem d'aquest documental i aquesta generació perduda abans de l'entrevista. Deies, per mi no està perduda. Quina serà aquesta generació? Aquesta generació nascuda de la primera generació de la democràcia, sí. Podríem dir, no? Serà la del canvi?
Jo crec que serem segurament la primera, bueno, jo crec que som la primera generació que ens veurem obligats de canviar-nos a nosaltres mateixos, vale? És a dir, no ens veig tan revolucionaris com per canviar les coses, no sé si m'explico. És a dir, estic segur que hi ha generacions anteriors molt més revolucionàries que nosaltres i realment molt capaces de canviar coses i són evidents, no? Nosaltres jo crec que hem nascut amb unes circumstàncies X i ens hem trobat pues que poder, aquesta és la meva sensació i la meva opinió, no? Que poder després no tot era tan igual a com se suposava que seria, no? Llavors jo crec que el canvi no és tan exterior, és a dir, no crec que hàgim de canviar l'entorn per el que volem nosaltres, sinó que en el meu cas concret tinc la sensació de que jo m'haig de canviar i ser una mica més realista, no? Ahir em feien una entrevista en un magazín de creatius i tal, online, i em preguntaven què li recomanava jo com a humilment als fills dels 80, no? I jo els deia que als 30 anys crec que és el moment perfecte, tal i com estan les coses, per parar un moment, mirar enrere, recuperar els nostres somnis d'infància, actualitzar-los i anar per ells.
Anicet Labodrama, qui t'acompanya en aquesta aventura?
Tinc a tres persones que són imprescindibles en aquest projecte, tot i que sempre recaigui en mi tant la composició com poder la cara, no? Perquè ells són així una mica més, es dedica més a la música i poc més. Però són el Rubén Cobos, que és el baixista, l'Eloi Manent a la guitarra i el Dani Clavera a la bateria, que són tres supermúsics que fan que nou cançons normaletes es converteixin en cançons molt guais. O sigui que ells són imprescindibles. Després hi ha més gent al voltant del projecte, que tinc molt, en aquest sentit tinc molta sort, com són el Rafael Giró, que és un acordionista que va venint de tant en tant i ens ajuda a fer una mica més folk al grunge, entre cometes, que fem. I després els tres realitzadors, tres persones de l'audiovisual que ens ajuden tant amb les projeccions com amb els videoclips, com amb els vídeos promocionals, que són la Laura Castosa, l'Oliver Rodríguez i el Jordi Fernández. O sigui que som una petita família que anem tirant això cap endavant. Sí, sí.
Doncs avancem que intentarem acabar aquest informatiu amb un dels temes d'aquest àlbum i recordant doncs, que han d'entrar a Verkami.
Sí, de fet lo interessant és que si entren a YouTube i veuen el vídeo Generación Perdida ja veuran com aquest vídeo directament et crea dos enllaços per entrar al lloc de Verkami concret. Si no, és més interessant que entrin a verkami.generacionperdida.tv i llavors arribaran directe a la pàgina, perquè hi ha gent que entra a Verkami i no acaba de trobar. Però bueno, verkami.com és el lloc.
Si no, que busquin a la nostra web, a ripollet.cat, que trobaran l'enllaç directe per poder col·laborar doncs, amb aquest ensayo de la generació perdida. Benja Villegas, alma mater d'aquesta formació, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest diumenge, al voltant de les 5 de la matinada, s'iniciarà des del Parc del riu Ripoll la 25a caminada Ripollet-Montserrat, organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. Les inscripcions s'han de realitzar durant aquesta setmana i encara es poden formalitzar avui a la recepció del Centre Cultural de 7 a 9 del vespre, demà dissabte de 10 a 1 o el mateix diumenge, dia 15, abans de la sortida, que, com dèiem, està prevista a les 5 de la matinada des del Parc del riu Ripoll. Els preus de les inscripcions varien entre els 10 i els 18 euros, segons siguin socis o no, i vulguin el bus de tornada. Aquest preu tindrà un suplement de 2 euros si la inscripció es fa el mateix dia de la sortida. Aquesta dona dreta al full de ruta, informació sobre el recorregut, una samarreta commemorativa, avituallament, i pels que l'acabin, un record acreditatiu que es donarà a l'arribada a Montserrat. A motiu de la celebració dels 25 anys de la caminada, del 7 al 20 de maig, el Centre Cultural de Ripollet acollirà una exposició commemorativa. I acabem aquest apartat de notícies recordant que l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ens proposa riure i passar una bona estona aquest divendres 13 d'abril al Teatre Auditori amb Live, Carla Xuriguera i Fel Feixeda sobre l'escenari, dos actors que porten 15 anys treballant plegats en el teatre, televisió i ràdio, exmembres fundadors de Teatre de Guerrilla, companyia que van deixar per formar parella artística en aquesta nova aventura. Recordem que l'espectacle començarà a les 10 del vespre i que el preu de les entrades és de 15 euros. A més, comptarà amb vestíbul obert a càrrec de la Careta. I per últim, recordem també que el proper divendres el Teatre Auditori oferirà una de les actuacions més rellevants que ha programat l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell durant els seus 18 anys de trajectòria. Es tracta del concert de Jordi Savall, Folies i Romances. Les entrades es poden comprar avui divendres i el 19 i 20 d'abril a la taquilla del Teatre Auditori a un preu de 20 euros. I si fa un moment parlàvem amb Benja Villegas d'una iniciativa innovadora en el món de la música, ara en parlem d'una altra, en aquest cas endegada des del Club Tenis Taula Ripollet. Es tracta de la campanya Fes Ambient de Tenis Taula Ripollet, que es posa en marxa aprofitant la Fira d'Entitats del Sant Jordi a la Rambla el proper diumenge 22 d'abril. Per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa, comptem amb nosaltres amb Roma López, president del Club Tenis Taula Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor López, diumenge podrem olorar el tenis taula a Ripollet.
Doncs sí, esperem que comencem a olorar-lo i a fer ambient de tenis taula.
En què consisteix aquesta campanya, concretament?
Bé, bueno, com sabeu, doncs la situació econòmica fa que ens haguem d'espavilar per obtenir recursos, i el que no volíem era, doncs, demanar diners, doncs, per res. Aleshores, el que hem fet és llançar la campanya Fes Ambient de Tenis Taula, doncs, que es basa en vendre uns ambientadors, doncs, però que tenen també un caire social, perquè estan fets, doncs, per un centre de treball especial de disminuïts psíquics, de la Fundació Fupar de Terrassa, doncs, que els fan en exclusiva, i ens han fet un ambientador en forma de pala de tenis de taula, doncs, que només el tindrem al Tenis Taula Ripollet, i és aquest el que vendrem, doncs, a tota la gent que ens vulgui col·laborar amb el club.
O sigui que estem parlant d'un ambientador ecològic, esportiu, solidari, ho té tot.
Ho té tot. Hem volgut també, doncs, que volem habitualment en les accions que fem al club, doncs, que tinguin una component social, i si a part d'ajudar-nos a nosaltres, doncs, ajudem algú més, doncs creiem que també és una funció del club, no?
Com heu arribat a fer aquest contacte amb la Fundació?
Bé, a nivell de gent del club que tenia contacte per temes de feina amb la Fundació Fupar de Terrassa, doncs vam veure que estàvem fent uns ambientadors que els fan de manera artesanal i amb paper reciclat, doncs, i amb aromes naturals, doncs vam veure que els estaven fent i els estaven comercialitzant. Aleshores, vam veure també que tenien diferents formes, i vam pensar, escolta'm, per què no demanem un en forma de pala? Els hi vam comentar i ens van dir que sí, i els hi va també fer molta gràcia, perquè al final el que volen és tenir producció, doncs, a nivell de que els ajudi a ell també al treball, no?, de la Fundació, i bé, va ser tot començar, i bueno, doncs estem molt contents.
La distribució principal, per això, la preveieu fer a través de botigues o establiments?
Bueno, tenim dues maneres. A veure, els socis del club, evidentment, que s'hi abocaran i
en vendran, no?
En vendran, com fem amb la loteria de Nadal, mm-hmm, i amb moltes més altres coses. Però, clar, a veure, tampoc som un club de futbol ni de bàsquet que tenim 200 o 300 socis. Per tant, el que volem és que també s'impliqui una mica tot el poble, d'allò del Fes Ambient de Tenis Taula a Ripollet, i l'oferirem a veure si volen col·laborar amb nosaltres, doncs, alguns comerços, a veure si alguns comerços o empreses ens compren per distribuir entre els seus clients, i bueno, volem la Federació Catalana també en distribuirà i en vendrà. Bueno, tenir diferents punts, doncs, perquè l'amplitud i l'abast de la campanya sigui més gran que només amb els socis.
Quin serà el preu de l'ambientador?
L'ambientador el vendrem a 2,50 euros cadascun. Hi ha tres fragàncies, llimona, coco i lavanda, uh-huh, i bueno, estan molt adequats pel cotxe, per la casa, per l'armari, per l'oficina, vull dir que tothom li farà servei.
Clar, hem de dir que d'aquest preu no tot serà pel club, perquè heu de sufragar també els costos, no?
Sí, compte que potser la meitat, doncs, va destinat a la Fundació Fupar de Terrassa. Doncs és el cost de fer-ho. Vull dir, ells diguem-ne que ho comencen. Ens han fet un preu especial per ser una entitat sense ànim de lucre, doncs, i és una col·laboració mútua.
Perquè, com dèiem al principi, l'esport també està patint la crisi, no?
Doncs sí, la veritat és que tant a nivell d'esponsors com a nivell de subvencions, ja sabeu com van les finances públiques, doncs la veritat és que estem notant que, bueno, radicalment la baixada d'ingressos. Hem fet una retallada molt important de pressupost aquest any, però això no implica que no tinguem que fer moltes altres activitats per incrementar els ingressos. I nosaltres li diem aquestes activitats, activitats pro club, i bueno, en tenim una pila. Per exemple, una altra activitat que fem per veure si també podem tenir alguns ingressos és l'organització del Campionat de Catalunya, doncs, a l'Eví Juvenil, que ja el van fer l'any passat amb molt d'èxit i que ara la Federació Catalana ens ha atorgat, ens l'ha concedit per 3 anys més i, bueno, doncs amb la col·laboració molt important de l'Ajuntament de Ripollà i del Patronat d'Esports, doncs el tirarem endavant el 2 i 3 de juny.
Perquè l'alt nivell esportiu del club equival també a un alt nivell de costos, no?
Sí, a veure, tot i que estem reduint al màxim totes les despeses, compte que tenim equips a lligues nacionals i clar, a veure, tot i que vam tenir que baixar de les màximes categories perquè no podíem arribar, sí que tenim a la segona categoria nacional i a la tercera, segona de noies i tercera de nois, no? I clar, això són desplaçaments, els pares sufraguen molts gastos també de moltes despeses de tots els nois que tenim, que en tenim per sort molts, i per tant, bueno, doncs entre tots, diguem-ne que anem tirant endavant.
Fem ambient, de tenir sí, taula, no? I tant. A nivell esportiu, com estan a la temporada?
Doncs estan anant molt bé. L'equip de primera divisió masculina és un equip que, en comptes de primera divisió, és de divisió d'honor, perquè sempre queden primers, però no els deixem pujar perquè no hi arribem
pel tema econòmic.
I en el tema de divisió d'honor femenina, que és la segona divisió a nivell nacional, estatal, doncs aquest cap de setmana, pràcticament, si guanyem un dels dos partits que tenim, doncs assegurarem una altra vegada, doncs està l'any que ve en divisió d'honor, amb gent tota de Ripollet, que això és molt important.
Molt bé, doncs ja ho saben, per només 2,50 euros poden fer ambient de tenis taula a Ripollet i col·laborar més a la integració social de persones amb discapacitat. Roman López, president del Club Tenis Taula a Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens veiem el proper diumenge.
Ens veiem a la Rambla i fem ambient de tenis taula. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Demà dissabte el Patronat de Cultura realitzarà una nova sortida de les trobades en l'art. Els participants podran gaudir d'una visita guiada a la Pedrera de Barcelona, on podran visitar l'exposició Artigas, l'home de foc. Per tal de concertar hora i lloc de sortida, cal dirigir-se al Centre Cultural. També demà dissabte, a partir de les 12 del migdia, la Biblioteca Municipal organitza una sessió de contes inclosa en el cicle dels Més Petits Fem Dissabte. La Geni Silvente, de la Careta Teatre, els farà una sessió de contes i titelles amb ombres xineses i els explicarà la història a l'abril, Ombres i Contes Mil. Diumenge a les 6 de la tarda, els nens i nenes de 5 a 12 anys de Ripollet tenen una cita al Teatre Auditori. La companyia Tanaka Teatre presenta Un món i un munt de dracs. Dues princeses molt peculiars portaran els infants per un món ple d'aventures, històries i, sobretot, de dracs. I a partir de dilluns, la Casa Natura acull una nova exposició. A partir de 6:45 de la tarda s'inaugurarà una mostra d'insectes elaborada per Josep Miquel Rodríguez amb un recull de papallones del Vallès, del Pirineu Català i de Cantàbria, així com d'altres espècies d'insectes. Jordi Martínez Vilella i Juan Cordero Ruiz, socis d'Acció Fotogràfica Ripollet, han estat distingits amb els títols d'artistes de la fotografia per la Federació Catalana de Fotografia. Aquesta distinció la van rebre a la passada gala 50 mil·límetres que es va celebrar a mitjans de març a Vilanova i la Geltrú. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, i sembla que avui i demà el temps seguirà força inestable, amb probabilitat alta de pluja. Diumenge els núvols continuaran tapant força el cel, tot i que les precipitacions desapareixeran. A partir de dilluns tornarà el bon temps i començaran a pujar les temperatures. I fins aquí l'info d'avui divendres 13 d'abril de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-ho online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I com els havíem promès, els deixem amb un dels temes que s'inclourà a Ensayo de la Generación Perdida d'Anicet Labodrama, formació liderada per Benja Villegas, que ens ha acompanyat avui al programa. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Diana, su mundo era su habitación.